Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? La desaparició d'una persona és una tragèdia no sols per la persona que desapareix, sinó també per als seus familiars i amics que queden en una situació d'incertesa. No saber què ha estat del teu ésser estimat, un fill, un pare, una mare, un germà, un amic, és un sofriment insuportable. Els problemes que sorgeixen són d'ordre psicològic, jurídic, administratiu, social i també econòmic. Els familiars de les persones desaparegudes tenen el dret a saber què va passar amb els seus éssers estimats. Aquest és un principi bàsic tant del dret internacional com dels drets humans que ha de ser respectat en tot moment. Sabíeu que el 27% del total dels desapareguts són menors d'entre 13 i 17 anys? Les desaparicions d'aquests joves sovint responen a canvis propis de l'edat, al desig de viure en llibertat i de la rebel·lió contra les normes que estableix els pares. En el cas dels menors desapareguts, un 60% són nois que abandonen la llar, mentre que el 40% són noies. Alguna cosa és obvi que està fallant. Què és el que no s'està fent bé amb els nostres joves? Som la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs estem enfocats al cap de setmana i voleu saber segurament quin temps farà. Doncs atenció, perquè dissabte començarem a notar que l'atmosfera canvia de la mà d'una baixada de les temperatures i per l'aparició de ruixats al Pirineu. El descens de les temperatures es notarà més clarament diumenge, quan es registraran valors més normals per aquestes dates. I sortim ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència. És divendres i molta gent aprofita ja per començar aquesta Setmana Santa. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, sobretot, la principal incidència la tenim a l'autopista AP2, on hi ha hagut un accident a primera hora de la tarda, a l'altura de Vimbodí, entre Vimbodí i Tarrés. En aquest tram encara queden uns 3 quilòmetres, 3-4, de lentitud en retencions, AP2 i sentit Lleida. A causa d'aquest accident hi ha un sol carril obert per passar en aquest punt de l'autopista. És la principal complicació en general. Ara la circulació ha anat millorant. Òbviament hi ha punts amb intensitat, trams amb circulació intensa, la mateixa autopista AP7 a partir de Martorell, Gelida, en sentit Tarragona, però de moment, com dèiem, sense cues remarcables. Tres quarts de mateix a les dues rondes, on el trànsit, tot i que registra trams d'intensitat, ha anat millorant a poc a poc. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez, per la informació. I d'aquí un moment, a la cadena COPE, parlem d'un baròmetre en el que s'ha conegut que el 57% de la població catalana es declara catòlica. Què passa amb la resta? Doncs avui sabrem més coses. I com està, per cert, l'educació de la religió a les escoles? I parlarem amb la Yolanda Canales i també amb una mare de 7 fills que avui ens explica la seva experiència a l'escola de la religiosa.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El meu pare no plora mai i mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt, però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el Forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena-la ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334. A la diòcesi Diagnosi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Las Camarlá, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre Las Camarlá, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
El 57% de la població a Catalunya es declara catòlica, però la mateixa proporció, un altre 57%, reconeix que mai van a l'església si no és per assistir a un casament, una comunió o un funeral. Són algunes de les dades que es desprenen de l'últim baròmetre sobre la religiositat a Catalunya que impulsa la Generalitat. Aquesta és la quarta edició. Altres dades interessants són que hi ha molt desconeixement sobre la resta de confessions que hi ha a Catalunya més enllà de la catòlica. I atenció, que un 25% dels encastats no sap per què celebra el Nadal. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I la pregunta és quina conclusió hem de treure de totes aquestes dades. Carles Armengol és el director general d'Afers Religiosos i ho diu d'una manera molt gràfica. La religiositat no desapareix, però sí que es fragmenta. El 73% d'encastats s'identifica amb alguna tradició religiosa, però, en canvi, el nombre de creients baixa pràcticament a la meitat. És el que Armengol qualifica de religiositat moderna.
Això és la religiositat moderna. O sigui, el que ha passat amb la religiositat és això. És a dir, que avui un dia, o sigui, una persona es pot sentir catòlica o musulmana o d'alguna manera formar part d'aquesta identitat, sí, però que és una identitat merament cultural i que no implica necessàriament unes creences.
Abans, identificar-se amb una religió implicava, doncs, seguir unes pràctiques concretes. Ara es pot ser catòlic, però creure només en unes coses o fer unes pràctiques i altres no. Del baròmetre també es desprèn que hi ha molt desconeixement de la cultura religiosa en general. Un de cada cinc catalans no sap, com deies, què celebrem per Nadal.
Poden haver respost coses diverses, doncs des de la festa de l'amor o la festa de l'hivern, o és a dir, una dada que sí que es va reafirmant en cada baròmetre amb més força és que desconeixem molt sobre el fet religiós, tant el de cadascú com el dels veïns, eh?
I sorprèn també que el 37% no sap qui és el líder espiritual de l'Església Catòlica o que el 60% no és capaç de dir un país on els ortodoxos siguin majoritaris.
Doncs, Yolanda, ja ho veiem que la societat ha evolucionat cap a una religiositat moderna, com diu el director general d'Afers Religiosos. Però com es tradueix això a les escoles? La classe de religió que s'ensenya als centres públics ha pujat o ha baixat la demanda d'aquesta matèria?
Doncs és veritat que hi ha hagut una davallada en els darrers anys, però les xifres són una mica enganyoses. És el que ens ha explicat el Venancio Carrión, que és professor de religió a la zona del Baix Llobregat. Diu que no és tant un problema de que no hi hagi demanda, sinó que directament hi ha molts centres que no ofereixen aquesta opció i això, doncs, no surt a les estadístiques.
Si mirem l'estadística, faltaria contemplar que no totes les direccions ni tots els centres estan oferint aquesta possibilitat. O s'estava oferint, però després no es facilita, no? Centres que no tenen religió a infantil o que no tenen religió a batxillerat, per exemple, no? Per tant, si no hi ha l'opció d'escollir en aquestes edats la religió, si no hi ha aquesta oferta, aquesta demanda on queda, no?
I quan es pregunta als pares, el 49% aproximadament dona suport a que els centres ofereixin la religió com a assignatura, però a l'hora de la veritat, únicament el 3% d'aquestes famílies doncs escull l'opció. De vegades, que es faci o no religió en un centre té molt a veure amb la pressió que reben les direccions o la pressió que facin les famílies.
O sigui, la direcció o la pressió que reben les direccions per part del professorat, que bueno, en aquesta escola la gent no vol que es faci religió i, per tant, es fa aquesta pressió, no? Jo crec que és una situació moltes vegades de cada centre. També és veritat que si els pares, no, fessin més pressió, aquestes coses potser no passarien, no, com estan passant, no?
I què s'ensenya ara mateix a la classe de religió? De què es parla? Doncs el Venancio ens ho explica amb coneixement de causa.
Ara és veritat que estem fent tot un canvi de situacions d'aprenentatge, però si anem a continguts, no? Un concepte una mica més de l'altra llei, doncs es veu tota la part d'història, tota la part de l'escriptura, tot el que és la persona de Crist o a l'estudi de l'Església, en aquest sentit, no? Són conceptes que ajudaran el que és creient per viure la fe. Però hi ha un contingut també com molt cultural, no?
I una altra realitat és que falten professors de religió en totes les franges d'edat. El Venancio creu que s'hauria de plantejar com una professió doncs, més atractiva. La majoria té altres carreres, són especialistes d'altres assignatures, però voldrien dedicar-se exclusivament a la de religió.
Hoy vamos a hablar la importancia de la religión en las escuelas. Saludamos a Paula, que es madre de 5 hijos, y queremos saber qué tipo de educación busca o tiene para sus hijos. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué le parece que el 57% de la población catalana se declare católica?
Bueno, pues la verdad es que me parece muy bien, o sea, teniendo en cuenta de que la religión católica es la base, ¿no?, de un poco de nuestra cultura y de toda nuestra tradición histórica, así que me gustaría que la cifra fuera más elevada. Pero bueno, me gusta, ¿no?, que al menos sea un 57%, por lo menos esté por encima de la media.
Paula, usted tiene 5 hijos. ¿Hasta qué punto es importante que hayan clases de religión en las escuelas?
Pues yo, en mi opinión, yo considero que es muy importante, por no decir fundamental, ya que, como he dicho antes, la religión forma parte, ¿no?, de toda nuestra tradición histórica, de nuestra cultura. Entonces creo que es fundamental que se conozca, ¿no?, que los niños la estudien, la sepan y que se enseñe en las escuelas.
¿Sabes si hay familias que tienen problemas para escoger, por ejemplo, la asignatura de religión en los colegios?
Sí, o sea, no te sé decir ahora exactamente, pero vamos, no me cabe duda de que tienen problemas, porque bueno, ya sabemos que la sociedad actual está intentando, ¿no?, un poco erradicar todo lo que tenga relación con la religión católica. Por desgracia, sí que sí, me hago la idea de que seguramente tienen bastantes problemas varias familias.
En este estudio del barómetro, del cual hemos estado hablando sobre religiosidad, se dice que hasta un 20% de los encuestados no saben por qué se celebra o qué se celebra por Navidad y que se está perdiendo este componente de espiritualidad. ¿Qué le parece?
Pues triste, la verdad que triste, porque, bueno, o sea, nos guste o no, la religión, en este caso, ¿no?, la católica, pues es la base, ¿no?, un poco de nuestra cultura, de nuestra civilización, como le queramos llamar, ¿eh?, o sea, de nuestra nación. Entonces creo que es muy triste, ¿no?, de que no se enseñe, que no se conozca, porque al final es un poco la raíz, ¿no?, hoy en día que se habla tanto, ¿no?, de la genética y de dónde venimos, y pues eso es un poco, está relacionado, ¿no?, al final, pues es de dónde venimos, o sea, es de dónde nacen todas nuestras costumbres, y eso se tiene que enseñar, se tiene que aprender, y que se confunda hoy en día, ¿no?, y que se quiera cambiar, porque se escucha, ¿no?, que a lo mejor ya no se quiere llamar Navidad a la Navidad, o no se quiere, no se le quiere llamar pues fiesta de invierno, que al final el motivo y la razón de esa fiesta, pues la esencia es religiosa, y eso pues se tiene que conocer.
Claro, y no solo de manera espiritual, Paula, sino también como historia, ¿no? Forma parte de la historia de nuestro país.
Exacto, sí, sí, a eso es a lo que vengo a referirme, ¿eh? O sea, si bien es verdad que creo que el componente espiritual, ¿no?, es importante en cuanto a que el ser humano, pues, lo tiene, ¿no?, intrínsecamente, creo, esa parte espiritual. Hoy hablamos mucho de lo que es la educación integral de la persona, ¿no?, y, pues, ¿no?, buscamos, pues, nuevos conocimientos y que sea, pues, muy completo. Creo que la parte espiritual también se tiene que trabajar, ¿no? Y más allá de eso, ¿no?, también es como bien has dicho, ¿eh?, el componente este histórico, de dónde venimos. O sea, yo creo que se tiene que cuidar nuestra cultura y mucho menos, pues, convertir en otras. Al final, que si nosotros mismos no la cuidamos, pues vendrán otros y nos impondrá la suya, ¿no?, un poco.
Paula, usted tiene 5 hijos, imagino que de diversas, diferentes edades. ¿Ve usted diferencia entre lo que aprende sus hijos en la escuela católica que los que no están en la escuela católica o que no tienen esa clase de religión?
Sí, evidentemente. O sea, en una escuela católica, ¿no?, pues se intenta que al menos haya ese principio, ¿no?, y esos valores. Y los que no están en la escuela católica, pues es todo lo contrario, ¿no?, hoy en día. O sea, como he dicho antes, se intenta un poco al revés, pues, o sea, quitarlo, erradicarlo. Y como digo, creo que es, o sea, que tenemos que cuidar nuestra cultura y, por lo tanto, nuestra religión, que, como digo, nuestra cultura tiene la base, ¿no?, en ese componente religioso.
¿Sus hijos están contentos, Paula? ¿Cuántos años tienen?
Pues mira, tengo de entre 2 y 11 años. Uh-huh. O sea, una de 11, 9, 8, 6 y 2 años.
Muy bien. ¿Están contentos en el colegio?
Sí, mucho, muy contentos. Por eso nosotros hemos intentado buscar que, aparte de lo académico, ¿no?, pues se ponga en valor, ¿eh?, la parte un poco, pues eso, espiritual y religiosa, que consideramos importante para completarla un poco la formación de la persona.
Pues agradezco muchísimo, Paula, que haya estado con nosotros y darnos esa visión de cómo es un colegio religioso, y hablando sobre, como decíamos antes, esa encuesta que habla de ese barómetro sobre que el 57% de la población catalana se declara católica y de la importancia que tiene estudiar esa asignatura de religión y lo difícil que lo tienen algunos para que en sus propios colegios pues den esas clases, o bien de religión o de cultura religiosa, como se le quiera llamar. Paula, muchas gracias y un beso a sus hijos y a su marido, obviamente. Gracias.
Gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo, que vaya muy bien.
Gracias.
Gracias.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Els històrics vigilants de nit, que ja s'han implantat a diversos municipis de Catalunya, es tornen també a recuperar a la capital de l'Alt Penedès després de més d'un segle. Avui volem parlar quina és la funció del conegut com el Sereno. Avui, per parlar de tot plegat, tenim el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el senyor Ramon Zavalla Serra. Senyor Zavalla, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé, aquí estem.
Gràcies per atendre la nostra trucada en primer lloc, i després tornem a escoltar parlar dels Serenos. Què hi ha darrere del Sereno?
Bé, darrere del Sereno hi ha una voluntat, en aquest cas política, d'oferir una millor percepció de la seguretat ciutadana i, per tant, treballar la seguretat. Ells no tenen la responsabilitat total, la seguretat és una qüestió més aviat transversal, no? Però venen a sumar, i crec que ho faran bé. Hi ha experiències a altres llocs, i sobretot és aquesta experiència nocturna, no?, on a vegades la gent, tots, jo el primer, passem pel carrer i la foscor, el mobiliari malassat, una llum fosa, etc, etc, ens pot donar una sensació d'inseguretat, no perquè existeixi, sinó perquè subjectivament així ho percebem, no? Uh-huh. Els serenos, doncs, venen a sumar i a fer que aquesta percepció reverteixi en el sentit de major seguretat.
Uh-huh. La tasca és patrullar en parella, no?, pels carrers de la ciutat, entre les 8 del vespre i les 3 de la matinada?
Exactament, exactament, sí. En principi serà aquest horari. Dic en principi perquè ho hem posat de forma experimental. Comencem a aquesta hora, a les 8, acabarem a les 3. És un horari en el qual hi ha molta gent pel carrer. També interessa això perquè no deixa de ser un servei a la ciutadania. No només és el de la percepció, és també el de la informació. Milloren la convivència, el seu objectiu és millorar la convivència, facilitar informació, donar cobertura als comerços, si convé. I també, i aquesta és una novetat que crec que nosaltres hem posat aquí, aquell servei d'acompanyament per quan una persona que pugui arribar doncs, als trens d'última hora, quarts de 12 de la nit, o als busos d'última hora, i tingui, doncs, bueno, no tingui molt segur per anar a casa seva, no es cregui a la persona molt segura per anar a casa seva, doncs pot demanar, pot sol·licitar la figura d'acompanyament del sereno fins a casa seva, o a l'inrevés, de casa seva fins a l'estació de tren, d'autobusos. Per tant, en aquestes hores que hi ha gent al carrer que poden necessitar l'ajut d'aquests vigilants nocturns, dels serenos, doncs per això vam posar aquest horari, que sembla que és gairebé de tarda, no?, a les 8, però creiem que pot donar un molt bon servei a aquestes hores.
Ramon, l'altre dia escoltava jo unes veïnes de Vilafranca, concretament, que parlaven sobre el tema això, de quan sortien del tren, van fer servir l'aplicació i van venir a buscar-les i les van acompanyar a casa. Aquesta aplicació on es troba? A la web de l'Ajuntament? Hi ha un telèfon?
Sí, bé, es pot fer de dues maneres. Una és trucar directament a la policia local i des d'allà doncs, ja localitzaran els serenos que estiguin més propers a la zona d'on es fa aquesta petició, o bé a través de l'APP de la policia local. A la policia local tenim un APP i en el qual allà hi ha diferents serveis de petició, petició d'ajuda, petició per si un està patint un robatori, etc, etc. I ara hem incorporat amb una icona d'una lluna amb un fons negre, doncs la petició de sereno. Per tant, les persones que tinguin l'APP de la policia, automàticament allà poden entrar i fer aquesta petició.
També és una bona notícia, senyor Zaballa, que els objectius del sereno, òbviament parlava vostè d'acompanyament a casa, detectar actes incívics o delictius, informar si hi ha mobiliari urbà mal fet, també és la importància de la inserció laboral de persones d'una certa edat amb dificultats d'entrar en el món laboral i revertir la percepció d'inseguretat a la ciutadania. És important, no?, aquesta inserció laboral d'aquestes persones.
Sí, aquest programa té aquest doble vessant, no? Per una banda és aquest de donar un servei a la ciutadania, afavorir i millorar la percepció de seguretat en general, i l'altre, que també és molt important, ens trobem doncs, persones que tenen una certa edat, que tenen una gran experiència personal i una molt bona expertesa professional i que, per qüestió de l'edat, doncs a vegades no acaben de trobar, bé perquè l'empresa hagi plegat, on havien treballat ells anys anteriors, doncs els hi costa trobar una sortida professional doncs amb altres empreses. I per tant, doncs aquest és un programa d'ocupació i l'objectiu d'aquest programa d'ocupació és precisament això, la inserció laboral d'aquestes persones. Nosaltres el procés aquest vam fer un procés selectiu d'aquestes 8 persones, perquè en principi teníem 8 places per cobrir, i s'hi van presentar un total de 31 persones.
Doni-do.
Són moltes, sí. 24 van passar la primera fase, fins que vam haver de seleccionar aquestes 8 últimes, que pel que he pogut veure aquests últims dies, tant per part de la policia local, que és d'on ells depenen orgànicament, com la percepció de molts ciutadans que m'han... quan vas pel carrer, les ciutats que no són massa grans, ens coneixem tots, doncs molts ciutadans i ciutadanes m'ho diuen, escolta, molt bé la figura d'aquesta dels serenos, em dona més tranquil·litat, són unes persones molt competents, perquè una de les coses que hem fet, que hem treballat, els hem fet una formació específica, ha estat sobretot el de l'empatia, que han de fer, són un servei a la ciutadania i han d'actuar amb empatia amb el ciutadà, ciutadana, que se'ls adreci per demanar qualsevol cosa, que potser pot ser senzillament una informació sobre el carrer. Em desplaço aquest carrer, arribat a Vilafranca, no sé on són, ells tenen el plano, els orientaran, els dirigiran, i si convé els acompanyaran. Per tant, doncs, sí, té aquest doble vessant i el de la inserció és molt important i crec que estem davant de 8 persones que ho faran molt bé i segurament ens aportaran primer aquesta expertesa professional que tenen i aquest aprenentatge que ells faran doncs podrà revertir després en una incorporació al mercat laboral per la seva banda.
I tant que sí, donar seguretat al ciutadà és superimportant, que no tinguis aquella sensació de que et veus sol, i jo crec que aquesta idea que diversos municipis de Catalunya ja han implantat, que es continuï implantant a d'altres llocs, perquè quan tu veus una persona o en aquest cas dues persones passejant, que els hi pots demanar informació, que et poden acompanyar sempre en contacte amb la policia, dona una tranquil·litat per passejar per qualsevol carrer, en aquest cas en el de Vilafranca del Penedès. Senyor Ramon Zavalla, regidor de Seguretat Ciutadana, gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona, perquè em sembla una idea fantàstica. Tornem a tenir serenos a Vilafranca del Penedès. Gràcies.
Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Penedès, gràcies.
Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Estem a prop d'arribar a 8:15 de la tarda. Estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de saber l'última informació, l'última hora informativa, la més pròxima, amb la companya Yolanda Bernal. Yolanda, què tal? Bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, començo amb una notícia de fa molt poca estona. A Barcelona, una dona ha estat apunyalada en un local de menjar ràpid de la Rambla. Això ha passat cap a les 5 d'aquesta tarda. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari en estat crític i els Mossos d'Esquadra han detingut a una persona presumptament implicada en els fets. Els Mossos ja han obert una investigació. I el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per l'home detingut acusat d'emportar-se el seu fill de 2 anys d'un centre de menors de Lleida. Va passar el mes de gener i ho va fer, recordem, a punta de pistola. També van detenir la mare del menor pels mateixos motius, però ella va quedar en llibertat amb càrrecs i li van imposar un ordre d'allunyament. I a aquesta hora podem dir que en la primera fase de l'operació sortida de Setmana Santa han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona 113.000 vehicles. És una quarta part del total que s'espera que ho facin fins demà a les 3 de la tarda. Gairebé 500.000 de cotxes que sortiran cap a destinacions de vacances. De moment no hi ha hagut, això sí, incidents destacades a la xarxa viària catalana.
Doncs més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba el moment de la informació esportiva amb el company Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Bona tarda a tothom, què tal?
Bé, i pendents del possible debut de Corbací amb Espanya, explica'm.
Sí, Pau Corbací, que acaba de fer 17 anys, però que ara mateix és un jugador assentat titular al Futbol Club Barcelona i que avui pot debutar a fer un altre pas més en la seva carrera, vaja, meteòrica, els últims mesos, si és que debuta amb l'absoluta d'Espanya en aquest partit amistós a Londres a partir de les 21:30, 21:45 de la nit entre Espanya i Colòmbia. Recordem que amb el combinat que entrena Luis de la Fuente amb la Roja, trobem un altre jugador del Barça, Lamine Yamal. És un dels punts d'interès. L'altre, recordar que Dani Alves dormirà a la presó com a mínim aquest cap de setmana, perquè no ha estat capaç de trobar el 1 milió d'euros de fiança que li permetria gaudir de llibertat provisional fins que sigui ferma la sentència ara mateix de 4 anys i 6 mesos de presó per agressió sexual. Fora del futbol, en bàsquet, d'aquí una estona arrenca un partit vital pel Barça a l'Eurolliga, Panathinaikos Barça, 8:45 a l'OHCA d'Atenes, on el Barça ha de guanyar per no veure perillar aquesta segona posició. Segon, Barça, 20 victòries, tercer el seu rival Panathinaikos amb una menys, amb 19. I per cert, la cinquena etapa de la Volta a Catalunya ha acabat amb victòria a l'esprint del ciclista Lorenz de l'Alpecin. Demà tenim una etapa espectacular, serà ja la sisena. Hem de dir i recordar que el domini de l'esloveta d'Ei Pogacar és absolut, però demà interessant etapa entre Altafulla i Viladecans de 167 quilòmetres.
Estarem pendents, Albert Díez. Més informació a Esports Cope. Gràcies, bon cap de setmana i bona feina.
Gràcies sempre a tu. Bon cap de setmana. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Quién es ese tipo?
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la cárcel.
Vamos, Joe.
Y Joe Kidd significa... problemas.
Tengo tres cargos contra Joe Kidd. Resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza envedado.
Quiero ver a un hombre llamado...
Joe Kidd.
Joe Kidd está detenido.
El sábado a las 7:45 de la tarde.
Suerte, amigo.
En 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos. Caray. Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000, 5.000.
Y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiqui-pugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que
segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro.
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con
sí,
esa tarjeta
sí.
de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
El reuma és un mot que fem anar per anomenar un malestar a les articulacions i que l'associem a quan ens fem grans, però desconeixem que la paraula reuma pot englobar més de 200 malalties i que no necessàriament l'hem de patir a l'arribada de la tercera edat. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. El reuma s'ha convertit en la paraula més emprada quan ens fan mal les articulacions o qualsevol de les extremitats. Però sabem exactament què vol dir la paraula reuma? Mira, avui a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra, el doctor Jaume Graell ens ha fet una bona definició.
La paraula reuma és totalment genèrica i, de totes maneres, expressa un concepte que vol dir totes aquelles malalties que donen manifestacions en l'aparell locomotor. És a dir, a les articulacions, a la musculatura, als ossos... Dintre d'aquestes més de 400 malalties diferents, hi ha les més comuns, les més habituals, que són el que diem reumatismes inflamatoris crònics, que són malalties de caràcter autoimmune, com l'artritis, i els més freqüents encara, que són els problemes degeneratius de desgast, que són les artrosis.
Tenim malalties de tipus autoimmune, que no tenen res a veure ni amb l'edat ni amb la pràctica esportiva, i també tenim les que sí que estan relacionades amb l'edat, que normalment estan caracteritzades pel desgast dels cartílags. El doctor Graell insisteix en que tenir un diagnòstic és clau per poder tractar la malaltia.
Si no tenim un diagnòstic de la malaltia que ens està produint això, aleshores sí que no podrem ajudar el pacient.
I és que a dia d'avui aconseguir cita amb l'especialista en reumatologia és una aventura que de mitjana és de 10 mesos d'espera. Els reumatòlegs insisteixen que al tenir una població cada cop més envellida i no augmentar el nombre d'especialistes, és impossible cobrir la demanda. Estem parlant de 2 reumatòlegs per cada 100.000 habitants de mitjana, tot i que depèn de cada comunitat autònoma. Aquesta manca d'especialistes fa que no es puguin fer diagnòstics encertats en els primers estadis de la malaltia i això acaba repercutint influint directament en la qualitat de vida de les persones. A Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, la Carolina ens ha explicat el seu cas. Es trobava malament des de ben petita, però no va ser fins als 33 anys que va obtenir finalment un diagnòstic.
Jo, des que tinc memòria, encara que el diagnòstic me'l van fer amb 33 anys, perquè és el que dius tu, se'ns veu joves, no se'ns fa cas, i va avançant fins que, clar, hi ha un desgast, hi ha una fractura grossa, i dius, bueno, doncs a partir d'allà sí que es va fer un protocol. Hauria agraït un diagnòstic molt abans, i la informació, sobretot tenir informació i eines, i conèixer persones.
El que li van diagnosticar és l'espondiloartritis axial, que li afecta a l'esquena i, sobretot, li genera molt dolor i cansament. I gràcies a que ara té més informació, pot portar un dia a dia millor.
Sembla que porti un mono al coll tota l'estona i, bueno, el que tinc és... el fa molt de mal, em fa bastant mal, haig d'aprendre com les posicions que haig de ser conscient de les posicions que tinc, perquè en seguida que tinc, que estic asseguda, doncs em fa mal les sacroiliacas, que tinc una demaosi... Bueno, m'afecta bastant, ja que em cansa molt. Em cansa bastant i tinc una mica de limitació, però amb eines doncs, ho vaig portant, la veritat que sí.
Els metges avisen, en els propers 15 anys hauria d'augmentar un 40% l'oferta d'especialistes per reduir unes llistes d'espera disparades.
Avui parlem amb el doctor Héctor Coromines, que és director del Servei de Reumatologia de l'Hospital de Sant Pau i també és el president de la Societat Catalana de Reumatologia. Doctor Coromines, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com anem? Gràcies.
Escolti'm, per què hi ha aquesta manca de professionals? Hi ha una manca d'interès per aquesta branca o especialitat de la professió?
No. Mira, la manca d'especialistes probablement ve per una dificultat o per una mica un error en la planificació del recanvi generacional. És a dir, els especialistes que van començar activitat hospitalària fa molts anys o ambulatòria, ara, progressivament, aquests últims anys han començat a jubilar-se i les noves formacions, nous residents que s'han anat formant, no són capaços, no tenim capacitat de cobrir totes les mancances que deixen les posicions que ocupaven abans els cares n'hi eren jubilant.
Imagino que això perjudica directament els pacients, no?, amb aquestes malalties reumàtiques.
Sí, sí, sí. Abans, quan em deia la pregunta de si no hi ha interès per a l'especialitat, sí. Tot el contrari, perquè de fet l'especialitat té molt d'interès, es demanen números molt interessants en l'examen MIR i realment són capaços de reclutar vocacions d'especialistes. El que passa és que la població va envellint progressivament, la població dels últims anys de Catalunya ha guanyat 1,5 milions de persones i això fa que s'hagi d'una cobertura a totes les malalties de l'aparell locomotor i les malalties autoimmunes sistèmiques de tota aquesta població que és molt gran ara a Catalunya.
Doctor, com està repercutint? Perquè fins i tot he llegit que no es poden portar a terme tractaments molt, molt acurats per manca de temps per als pacients, no?
No, jo diria que manca de tractament no hi ha ningú que no estigui tractat. Sí que és veritat que en la planificació de les agendes d'activitat diària dels diferents hospitals i ambulatoris se'ns fa difícil a vegades donar sortida de la manera acurada. Existeixen alguns programes que diuen una atenció molt dirigida en què els malalts han de ser vistos com a màxim cada 3 mesos, depèn de quina patologia, cada 6 mesos, i això a vegades en alguns hospitals o alguns centres tenim dificultats per complir-ho perquè la demanda és molt més alta que l'oferta de mitjans especialistes per això. Malgrat això, sí. els reumatòlegs, reumatòlogues en general, intenten suplir sobreesforç ampliant la selectivitat, fins i tot afegint malalts quan calgui, quan són urgents, quan són preferents, quan hi ha necessitat, sempre.
Estem parlant de malalties que, tot i que són relativament comunes, són sumament complexes i, a més, algunes de causes desconegudes. A més, es poden manifestar en qualsevol edat i el diagnòstic, doctor, i el tractament agafat a temps resulta fonamental, no?, per l'evolució d'aquesta malaltia i de la qualitat de vida de les persones que les pateixen, perquè són dolències cròniques.
Sí, sí, és així. El primer de tot, el que ha dit molt bé, que són malalties totalment desconegudes. És a dir, si preguntéssim a molta gent que fa un reumatòleg, una reumatòloga, diria que tracta només l'artrosi. I les malalties nostres van de l'espectre de l'artrosi, les malalties degeneratives, l'osteoporosi, metabolisme ossi, les malalties inflamatòries, les malalties autoimmunes. Totes aquestes malalties poden afectar des de població jove i fins i tot pediàtrica fins a l'edat ja més tardana. I el que fa és que l'atenció més precoç, quan més aviat tractes el malalt, hi ha un concepte que es diu la finestra d'oportunitat, que és la probabilitat que millori aquest malalt i entri en curació, en remissió, és molt més alt com més aviat el tractes.
Efectivament. Doctor, segons vostè, ja imagino que és difícil dir una xifra, però quants professionals farien falta perquè la cosa no estigués com està actualment?
Bueno, a la Societat Catalana de Reumatologia ja es va fer el que es coneixia com a llibre blanc de la reumatologia, que era veure el nombre d'especialistes que hi havia en els diferents territoris de Catalunya, en les diferents zones. I es va arribar a un consens global que hi havia un reumatòleg cada 50.000 habitants o menys, perquè la patologia és molt àmplia. Però el llibre blanc, que se n'han fet dues edicions, ara està un pèl superat, perquè la població ha crescut gairebé en 2 milions en 20 anys,
clar.
I a més la població ha envellit. És a dir, que donar assistència ben feta, detallada, de manera específica, amb bon tracte, molt proper, cada vegada és més complexa perquè ens falta gent. A l'àrea de Barcelona els hospitals no s'han ressenten tant. Però la que sortim una mica de l'àrea de Barcelona, a vegades és difícil reclutar especialistes que vagin a altres zones. Oh. Dic des de Tortosa a Puigcerdà,
precisament. Sí, de punta a punta. Sí, sí. I la resta d'Europa estan igual que nosaltres, doctor?
La resta d'Europa estan de manera similar, però sí que és veritat que el flux migratori al sud d'Europa ha sigut molt més alt en alguns moments i, malauradament, crec que la planificació ha sigut més bona.
Doncs esperem que algú posi fil a l'agulla i comenci a posar ordre una mica, no?, i a reorganitzar-ho tot plegat, perquè estem parlant d'una malaltia, jo deia abans, que afecta 11 milions d'adults. Això, els que estan diagnosticats, no en parlem dels que no tenen diagnòstic.
Sí, bueno, no, moltes vegades, malauradament, veiem persones que han voltat diferents centres especialistes que, lògicament, no coneixen el trastorn d'una artritis, d'un lupus o d'una artritis psoriàsica, i que després de voltar molt acaben el reumatòleg amb un retard diagnòstic altíssim. Llavors, això fa que comencem ja amb desavantatge i, evidentment, la resposta a vegades tractament és una mica pitjor.
Com deia, i escoltava jo l'altre dia la presidenta de la Societat Espanyola, feia èmfasi en la correcta provisió professional i coordinació que contribuiria enormement a millorar l'atenció i aquesta derivació del metge d'atenció primària al reumatòleg a temps.
Sí, clarament, és així. És a dir, la coordinació amb la medicina comunitària és altament precedental. Però, a més, tenir un nombre correcte d'especialistes que puguin atendre els malalts de manera més o menys ràpida, segons la necessitat o l'urgència, això faria que el model fos un model extrapolable a tota Europa.
Efectivament.
El que passa és que el flux i la comunicació amb la medicina comunitària és bo, però a vegades van sobrecarregats de feina i no arriba el malalt en el temps. I després de l'hospital, evidentment, tenim les llistes i les anem resolent una mica més amb esforç que amb enginy que altres coses.
Doctor, abans d'acabar, he llegit que cada cop hi ha gent més jove amb malalties relacionades amb la reumatologia, no?
Bueno, és que la recerca, els últims 50 anys, la medicina ha canviat d'una manera espectacular, I fins i tot hi ha moltes noves malalties que jo fa 25 anys estava a la facultat i no vaig estudiar. I és que la seqüenciació de l'ADN, veure els diferents gens relacionats amb malalties que abans no diagnosticaven, encara es diagnostiquen,
sí.
I evidentment les variants d'algunes de les malalties que coneixien clàssiques, que de vegades tenen formes de presentació algunes una mica diferents. És a dir, hi ha molt més diagnòstic, perquè tenim moltes més eines, i al final la prevalència de les malalties ha augmentat clarament.
Així és. Doncs, aviam si tenim sort i alguna cosa canvia. Li agraeixo moltíssim, doctor Héctor Coromines, president de la Societat Catalana de Reumatologia i també director del Servei de Reumatologia de l'Hospital de Sant Pau. Gràcies per haver estat amb nosaltres i sort i gràcies en nom dels pacients que tenen, com sempre, amb tota la professionalitat i dedicar-li el temps que s'ha de dedicar, tot i l'estrès que això comporta a un servei com el seu. Gràcies, doctor.
Molt bé, gràcies. Gràcies per paraules i gràcies per convidar-nos a la societat.
Una abraçada. Adéu-siau.
Este viernes...
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Para rodar la...
la pelota.
Porque juega la selección.
¡Oh, vaya! ¡Bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno, para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Atención, porque los amantes de las hamburguesas ya podéis ir buscando un agujerito en vuestra barriga, porque vais a tener una cita. Y lo digo porque una de las hamburguesas más buenas de toda España, ¿sabéis dónde se come? Aquí en Cataluña. Hoy vamos a hablar con la propietaria del local, del restaurante donde se realiza esa hamburguesa. Ella es Pía Zingale. Pía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Oye, y enhorabuena. Estamos hablando del restaurante Festín, que está en el número 19 de la calle del Portal Nou, en el barrio de San Pera. Oye, explícame un poco cómo nace la idea de presentaros a un concurso de este tipo, ese premio, el cuarto campeonato de España de hamburguesas.
Sí, bueno, la verdad es que fue algo que hicimos el año pasado. Y el año pasado nos quedó ese gustito a triunfo, pero poco, porque el año pasado salimos la tercera mejor hamburguesa de Cataluña. Y este año decidimos que teníamos que volver a intentarlo. Y bueno, nada, subimos a la primera de Cataluña y segunda de España, así que la verdad es que estamos más que felices. Todavía estamos cayendo con toda la información que se nos viene.
Claro. Bueno, eso está muy bien. Oye, se llama La Duquesa, ¿no? La hamburguesa. Estamos hablando de una hamburguesa con raíces argentinas y tiene una peculiaridad, ¿no? Una particularidad.
Estamos hablando de una hamburguesa que lleva carne argentina, de un blend de carne que nosotros mismos mezclamos, digamos, los porcentajes de cuál carne, que son carnes argentinas, pero el resto de los sabores que tiene la hamburguesa tratamos de tomar un poquito de cosas de todo el mundo que nos gustan bastante.
Sí.
Y bueno, nada, la verdad es que salió una bomba increíble. Tiene una combinación de sabores tremendo. La carne es de entraña argentina y costilla argentina.
Sí.
Tiene queso raclette, tiene shimeji salteados, tiene una mayonesa casera de Miglas.
Sí. Y un pan de calabaza, ¿no?
Pan de calabaza que hacemos nosotros mismos. El que solemos hacer para todos los panes de nuestras hamburguesas es de patata. Y con este quisimos innovar un poco y hacer el pan de calabaza.
Uh-huh.
Y lo que me faltaba eran los... tiene guanciale, bit de guanciale. Ajá. Italiano.
Oye, ¿cuánto se tarda en hacer esta hamburguesa, Pía?
Tipo cuando uno viene a comer al restaurante, ¿estamos hablando?
Sí.
Bueno, la verdad es que la hamburguesa hecha así puede que tarde un poquito más que las otras porque es como el bebé que se toma todo el tiempo del mundo para que salga perfecto, pero estamos hablando de que se demora 10 minutos, no sé, igual 15 uh-huh. minutos, no es tanto.
Oye, y a la hora de comer, ¿esto es con cuchillo tenedor o así directamente aplastamos ahí con las manos y directo a la boca?
Bueno, eso depende mucho de cada quien, ¿no? Hay gente que no le gusta mucho ensuciarse, pero la verdad es que para mí la hamburguesa se come con la cara directamente, todo uno se limpia, no hay problema. Pero es la manera con que más rica sabe la hamburguesa.
Uh-huh. Oye, entre esas 300 hamburguesas candidatas, entre ellos la vuestra, la ganadora, el número uno, ha sido una que se come en Galicia, pero, oye, quedar segundos, eso es una auténtica pasada.
Yo la verdad es que cuando nos avisaron que estábamos dentro de los 15 finalistas, yo ya me sentí campeona, o sea, me parece un montón. Ahí, cuando estábamos por recibir el premio en el concurso, ellos comentaron que en realidad las hamburguesas que se habían presentado para competir eran 417.
Caray.
Nada más que tuvieron que hacer una preselección porque era demasiado. Y de ahí quedaron 350. De que 350 seamos 15 finalistas, yo ya estaba, todos en realidad estábamos, ya ganamos. Uh-huh. Y después haber subido al podio fue una locura.
Hombre, me imagino. Oye, el hecho de que tengáis ese segundo premio como mejor hamburguesa de España, ¿ha hecho que vaya más gente al restaurante Festín?
Sí, la verdad es que sí se ha notado. También hay muchas llamadas, mucha gente queriendo hacer reserva. El tema es que nosotros no funcionamos con reserva, entonces, nada, la gente que se anime a venir, porque acá la demora tampoco es mucha, entonces la verdad es que sí hemos sentido bastante la repercusión del concurso. Yo creo que esto igual también es algo que, si Dios quiere, va a ser para todo el año también. Hombre, porque
ojalá que no sea una nube de verano, ¿no? Que dure.
No, pero es que yo creo que el título, la gente va a tener que venir a probarlo cuando se entere que tenemos en Barcelona, en Cataluña, la segunda mejor hamburguesa de España. La gente quiere probarlo.
Desde luego. Oye, ¿esto engorda, Pía?
Bueno, una de vez en cuando no.
No hace daño, ¿no?
Claro que no. Le hace bien al corazón.
Oye, y si hablamos de precios, ¿se puede comentar más o menos lo que puede costar esa hamburguesa la duquesa?
Sí, amor, la duquesa está en 20 euros con patatas.
Bueno, está súper bien. Además, esto debe llenar muchísimo. ¿Por qué le habéis puesto la duquesa?
Sí. La duquesa porque el año pasado le pusimos la doncella. Y dijimos, ahora vamos a ponerle un cargo un poco más alto porque está así.
El año que viene toca la reina, ¿no?
Claro, bueno, y como en realidad nuestro nombre se remonta a la época medieval, todos nuestros sándwiches, hamburguesas, tienen el nombre de algún personaje de la época.
Pues me parece maravilloso. Oye, pues enhorabuena. Recordar que el restaurante Festín se encuentra en el número 19 de la calle del Portal Nou, en el barrio de San Pera, Santa Caterina y la Ribera de Barcelona. Y es el único establecimiento catalán que ha quedado finalista en este concurso, en el Campeonato de España de Hamburguesas. Pía, ya solo queda ir a probarla y darte nuestra nota, que seguro que será súper positiva. Así que allí nos vemos. Pía Cingale, propietaria de este local, de este restaurante. Y nada, a realizar duquesas porque llega el fin de semana y la Semana Santa. O sea que eso, habrá trabajo. Sí. Pía, muchas gracias.
Claro que sí.
Enhorabuena.
Muchas gracias, amor. Nada. Igual, gracias, Mel. Chao.
Bueno, i amb aquest regust d'hamburguesa arriba el moment dels adeus. Arriba el cap de setmana, per ser un cap de setmana llarg, perquè molta gent ja aprofita per agafar la Setmana Santa. Sobretot, important, precaució a les carreteres. Si vagis on vagis, sempre informa't. I espero que sigui amb la cadena COPE, que sempre estaràs super ben informat. Vigileu a les carreteres. Ja ho sabeu, som repetitius, però s'ha de dir. Si vols recuperar alguna de les entrevistes que hem fet en aquest programa, a través de COPE Catalunya, ens trobes, i també a través de la plataforma X, trobes tots els continguts que fem en aquesta programació des de COPE Catalunya i Andorra. Ara et deixo amb Àngeles, Expósito i l'actualitat de la Linterna de la cadena COPE, que acabes de passar un feliç divendres. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. A gaudir i fins dilluns. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
¡Escándalo! ¿Estás listo para nuestro escándalo de precios en sofás, colchones, muebles, armarios y un sinfín de artículos para el hogar? ¡Y Pollagán! ¡Me llaman el rey! Sofá cheslón cama Terano a 545 euros. En Hipoyagán, calidad y estilo a precios escandalosamente bajos. Y paga en 12 meses sin intereses. Visítanos en Terrassa, Manresa, Granollers, Girona, Vilanova y en hipoyagán.com.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Reconoces esta canción?
Soy yo.
Y esta.
El sábado 23 de marzo, revive los grandes éxitos de Marta Sánchez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Disfruta de la reina del pop español en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 23 de marzo, Marta Sánchez te espera en el Festival Íntims.